Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca. Avui el programa està dedicat a dos grans compositors russos del segle XIX, Mussorgsky i Rimsky-Korsakov. Començarem amb Mussorgsky i la seva obra Quadres d'una exposició. Modest Mussorgsky, compositor rus del segle XIX, com hem dit, va néixer en 1839 i va morir en 1881. Va ser un músic autodidacte, és a dir, pràcticament no va seguir cursos al conservatori. Sí que va tenir alguns professors particulars i res més. No era un músic professional, la seva feina era de funcionari, ell era funcionari del govern, i per tant es pot dir que era més o menys un músic dilettante, no? Tot i això, va ser un compositor molt, molt original, molt innovador, que sempre buscava maneres diferents de fer música. També era molt, tenia un caràcter molt, molt així d'artista bohemi. Va viure durant uns anys a una comuna d'artistes a Sant Petersburg. Recordeu que Sant Petersburg era la capital de Rússia en aquella època. Malauradament va tenir serios problemes amb l'alcohol, és una de les seves facetes més conegudes, i aquests problemes amb l'alcohol es van traduir lògicament en problemes greus de salut. De fet, va morir amb només 42 anys, en part segurament per aquesta causa. També va patir atacs epilèptics i altres qüestions de salut. Va formar part del grup dels 5, l'anomenat grup dels 5, un grup de 5 compositors russos d'aquella època, format per Balakirev, Borodin, Kui, Rimsky-Korsakov i el mateix Mussorgsky, que eren un grup de compositors russos capdavanters que es van proposar fer una música que de vegades s'anomena nacionalista russa, una música típicament russa, basada en la música popular tradicional d'aquell país. I trencant una mica amb el que era habitual fins ells, que era fixar-se molt i seguir molt els models musicals d'Europa Occidental. Fixeu-vos que en aquest grup no hi és un dels compositors russos més famós, que també és d'aquella època, que és Tchaikovsky, perquè Tchaikovsky sí que seguia bastant més els models occidentals. Mussorgsky va escriure òpera, poemes simfònics, obres per veu i piano, obres per piano sol, etc. Bé, i passem a l'obra que ens ocupa a continuació, que és Els quadres d'una exposició, una obra escrita en 1874 i una de les més famoses del seu compositor, del seu autor. Es tracta de música descriptiva. Com el títol indica, descriu o evoca l'exposició, una exposició que va tenir lloc de quadres d'un pintor que era amic seu, Victor Hartmann. L'exposició es va fer un any després de la seva mort, la de Hartmann. I bé, Mussorgsky el que intenta amb aquesta obra, amb aquesta música, és descriure alguns dels quadres que es van presentar en aquella exposició. Mussorgsky la va escriure per piano sol i molts anys més tard, al 1922, el músic francès Maurice Ravel la va orquestrar, la va adaptar per orquestra, donant d'aquesta manera, diguem, extraient molta més brillantor i colorit, no?, de la partitura de Mussorgsky, que quedava bé al piano, però en orquestra és molt més atractiva. Es tracta d'una música, com veureu, brillant, espectacular, obliga a molt virtuosisme per part de l'orquestra i, curiosament, tot i que és música russa, queda molt bé interpretada per orquestres americanes, que tendeixen a tenir una sonoritat també brillant i a ser orquestres molt virtuoses, no? Escoltarem una selecció. Els quadres d'una exposició, com dèiem, són una sèrie de petites peces. Cada peça correspon a un dels quadres d'aquesta exposició. No els escoltarem tots, escoltarem una selecció. En la interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein, en una gravació de l'any 1962. Comencem pel primer número d'aquesta obra, que no és un quadre, és el que s'anomena, el que Mussorgsky va anomenar promenade en francès, que significa passeig, passejada, i que el que indica és que l'oient o el compositor, en aquest cas, en la primera promenade, perquè després hi haurà més, en la primera promenade és el passeig, camina, no?, entrant a l'exposició i acostant-se, doncs, al primer quadre que en el qual es detindrà i que veurà amb més detall. És un moviment lent, solemne, i veurem que apareix algunes vegades més i cada cop, això sí, amb una forma diferent, és a dir, com si fossin variacions. Per tant, escoltem primer la promenade dels quadres d'una exposició. Era la promenade dels quadres d'una exposició de Mussorgsky. I ara passem al primer quadre, que s'anomena Gnomus, o sigui, un gnom, un follet, un personatge d'aquests petits dels boscos. És un personatge fantàstic, un personatge estrany. Se suposa que és un gnom, o un gnomo, és difícil de dir amb la G aquesta, un gnom corrent pel bosc d'una manera totalment irregular. I veureu que la música intenta indicar això. És una música ràpida, capritxosa, amb canvis molt sobtats, que intenten descriure aquests moviments irregulars del gnom. Thank you. Això era Nomus, de les quadres d'una exposició de Mussorgsky. A continuació escoltarem una altra versió, si voleu, de la Promenade, indicant que l'oient o el compositor caminen del quadre que acabem d'escoltar, el Nomus, al següent quadre que s'anomena en italià Il Vecchio Castello. Se suposa que és un quadre que presenta, doncs, o que és una pintura, oi?, d'un castell italià medieval. Per això es diu Il Vecchio Castello, el vell castell. I és interessant perquè aquesta peça està dominada per un sol del saxofó, del saxo, que és un instrument poc freqüent en música clàssica. És molt freqüent en jazz, com sabeu, i en altres tipus de música, però en música clàssica no és molt habitual trobar-lo. Doncs bé, Ravel molt encertadament va fer que el saxo cantés, com veureu, una melodia molt expressiva i melancòlica que suggereix, segons les explicacions de Mussorgsky, és un trobador que està davant d'aquest castell i que està, doncs, això, està cantant, no? Per tant, escoltem ara un altre cop, o la segona Promenade, que ens indica que ens dirigim al següent quadre, que és Il Vecchio Castello. Per tant, sentirem els dos seguits, la Promenade, que veureu que ha canviat alguna cosa respecte a la primera, però és fàcil de reconèixer. I, a continuació, Il Vecchio Castello, amb aquesta melodia tan lírica del saxo. era Il Vecchio Castello, dels quadres d'una exposició de Mussorgsky, i ara arribem al següent quadre, que és Bidlo. Us comento que no sentirem la promenade cada cop que ens arribem a un quadre nou, perquè, de fet, Mussorgsky tampoc ho va fer així, va incloure la promenade dos o tres cops, perquè si no seria massa repetitiu, no? Per tant, ara arribem a Bidlo. Bidlo és un nom polonès per un carro tirat per bous, molt pesat. És un carro molt, molt pesat que avança lentament, amb molta dificultat. I la música, veureu que està molt ben triada, perquè suggereix d'una manera molt clara aquest caminar esforçat dels animals, dels bous. Veureu també que és interessant que es veu claríssimament que primer el carro està lluny, a poc a poc s'acosta a l'oient i després s'allunya continuant el seu camí. Era Bidlo, el carro de bous dels quadres d'una exposició de Mussorgsky. Ara arribem a Limoges, al mercat, o al mercat de Limoges, que descriu, doncs, un mercat, en aquest cas el de la ciutat francesa de Limoges, i és una música molt, molt viva, molt àgil, molt ràpida, que el que fa és descriure, doncs, l'activitat, l'animació, els moviments, les xerrades, els crits d'un mercat, doncs, força, força concorregut. Thank you. era Limoges, al mercat, de quadres d'una exposició de Mussorgsky, sempre tot interpretat per la New York Philharmonic Orchestra, l'Orquestra Filarmònica de Nova York, si preferiu, dirigida per Leonard Bernstein. Ara arribem a un número que descriu o que correspon a un quadre on es veu unes catacumbes. De fet, el quadre es diu Catacombae, en llatí, catacombe o catacombae, i que, bueno, sembla ser que era una pintura d'uns personatges a dins d'unes catacumbes de París. Veureu que és una música inquietant, molt lenta, i que d'alguna manera podríem dir que evoca, doncs, la foscor i l'ambient, no, del que pot ser el món subterrani i una catacumba en particular. Bé, era Catacombe, seguit per el que Mussorgsky va anomenar també en llatí cum mortis in lingua mortua, que vol dir amb els morts en una llengua morta, que és el llatí, aquesta llengua morta, clarament, i que fa la funció d'un altre promenat, tot i que bastant modificada respecte a l'original. No? I ara passem ja als dos últims números, que són, primer, un nom bastant curiós, la cabana sobre potes de gallina, o també anomenada Baba Yaga. Baba Yaga és una bruixa, més aviat malèvola, que és un personatge, sembla ser, molt popular, molt conegut dels contes populars russos, i per tant conegut a Rússia per tothom, no? I ja dic que és una bruixa dolenta, i per tant la música també intenta reflectir això, que és un episodi, doncs, que fins a cert punt, doncs, fa una certa por, perquè és una bruixa que ens té que fer por, però que és una música molt, molt impetuosa. Això era La cabana sobre potes de gallina, o Baba Yaga, dels quadres d'una exposició de Mussorgsky. I ja arribem a l'últim número, que és La gran porta de Kiev. Aquest número correspon a un quadre on es mostrava un projecte, que no es va realitzar, es va quedar en projecte, d'una gran porta d'entrada a Kiev. era un, en fi, una, un projecte de diguem, de monumental, no? De fer aquest monument a la ciutat de Kiev. Veureu que la música és una música que podríem dir que és una música molt russa, sona molt russa, té un caràcter molt especial, no? El que té la música russa, el que tots més o menys ens imaginem. És una música solemne, grandiosa i amb una orquestra realment brillant. I aquest és, com hem dit, el darrer número dels quadres d'una exposició de Mussorgsky. Anem a escoltar-lo.
Thank you.
hem sentit La gran porta de Kiev, l'últim número de els quadres d'una exposició de Mussorgsky, en interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Leonard Bernstein. I ara passem a l'altre compositor rus del que us volem presentar una obra avui, que és Nikolai Rimsky-Korsakov, compositor rus del segle XIX també, 5 anys més jove que Mussorgsky, va viure del 1844 al 1908, va ser molt famós i molt respectat al seu temps, va tenir com a alumne, entre altres, Stravinsky, va ser el seu alumne al Conservatori de Sant Petersburg, va ser també membre del grup dels 5, com hem dit abans, era un dels 5 compositors que formaven aquest grup, que tenia com a objectiu crear una música de caràcter pròpiament rus. Va escriure òperes, obres orquestrals, sinfonies, etc. I també, molt, una cosa important que va fer, va revisar partitures d'alguns compositors com Mussorgsky, que havien deixat algunes obres doncs, no del tot ben polides i acabades. L'obra que escoltarem és La gran Pasqua russa, escrita el 1888. És una obra orquestral. Està dedicada a la memòria de Mussorgsky i de Borodin, tots dos compositors del grup dels 5. És una obra molt brillant que aprofita les possibilitats de l'orquestra moderna. Es basa en melodies de la litúrgia ortodoxa russa, melodies que eren familiars pels russos, i descriu els rituals que van des del vespre del dissabte sant fins al matí del diumenge de Pasqua. I també és una altra lectura és que evoca el despertar de la natura després de l'intens fred del llarg i dur hivern rus. L'interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Bàvara, dirigida pel director rus Kirill Kondrashin, en una gravació de 1980. I amb això acabem el programa d'avui. El control tècnic ha estat Joan Amat i us ha parlat Joan Sueiro. Que tingueu molt bona setmana i escolteu molta música.